al matí. Els més petits de casa.
Cada vegada hi ha més persones que saben com n'és d'important omplir la nevera amb aliments saludables. Menjar sa i bo no és incompatible. Més aviat, tot el contrari. I avui ho descobrirem a la secció Els més petits de casa. Per això el que fem és saludar a l'Eva Guarino. Bon dia, Eva.
Bon dia, Raquel. Sí, la veritat és que ja portem uns mesos de curs escolar i a aquestes alçades als pares i les mares se'ns esgoten les idees per omplir aquestes carmanyoles i per preparar aquests esmorzars i aquests berenars. Mm-hmm. Per això, el que fem quan no tenim idees és agafar l'experta que sap més d'això i és la nostra nutricionista de capçalera, que és la Laia Rovira. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Laia Rovira és dietista nutricionista de Sabadell i està especialitzada en embaràs, lactància i en alimentació infantil. I a més, això, que sempre ens porta bones idees de com omplir la panxa. Oi, Laia?
Això fem, sí. Sempre està bé que ens donin idees i repassar cosetes.
Mm-hmm, perquè, Laia, fem bé els deures o no? Esmorzem i berenem com cal? O creus que a vegades aquest ritme trepidant ens fa doncs, no tenir aquella alimentació, no?, que caldria?
El ritme trepidant ens afecta de sobres, tots ho veiem, no?, a les nostres cases a primera hora del dia, com correm per vestir-nos, per banyar-nos, per preparar els esmorzars, per deixar-ho tot enllestit, i l'esmorzar, sens dubte, és dels àpats que més afectat es veu si no tenim això, idees, planificació prèvia, no?, esmorzem qualsevol cosa, el primer que agafem, o inclús no esmorzem al sortir de casa. No esmorzem gaire bé. En general, els estudis, us haig de dir, que ens diuen que no esmorzem gaire bé i quan mirem l'esmorzar dels nens i les nenes, tampoc acaba de ser gaire correcte.
Així que és una assignatura pendent, aquesta.
Totalment,
Hem de posar-nos-hi.
Perquè el cert és que, mentre anava parlant, tant la Bea, la nostra tècnica, com l'Eva Guarino i jo anàvem fent amb el cap que sí que tens tota la raó i que no fem els deures com pertoca. Llavors, a veure, que o com hauria de ser un bon esmorzar? Un esmorzar allò saludable.
Doncs fixeu-vos, Eva i Raquel, i tots els oients que ens estan escoltant, que el concepte de l'esmorzar i del que ha d'incloure l'esmorzar, i després també parlarem del berenar, però el berenar és com una mica més petitó, no?, respecte a l'esmorzar, ha canviat molt d'uns anys cap aquí. Anys enrere, també a nivell inclús de publicitat, no?, de missatges que ens arribaven, es transmetia molt la idea de que l'esmorzar havia de ser l'àpat més important del dia. Se'ns deia que sí o sí havia de tenir tres grups d'aliments, principalment, segur que us en recordeu d'haver-ho sentit en alguna ocasió, no? Que ens deien que l'esmorzar saludable, perquè fos equilibrat, era aquell que havia de contenir un làctic, un cereal i una fruita, no?
Sí.
Això vam estar molts anys explicant-ho així, jo inclús a la carrera ho vaig estudiar així, vull dir, és que és com es feia o com es deia, no?, fa cosa de 10-15 anys, però d'uns anys cap aquí hem trencat com molt tot aquest paradigma. Ara diem que l'esmorzar, bueno, és un àpat important, però no té per què ser el més important del dia. Al final, l'important serà tot el que anem menjant al llarg del dia, no? Està clar que l'esmorzar és un àpat clau, perquè ja ho diu el propi nom, no? Esmorzar, en altres idiomes, si pensem en anglès, per exemple, no? Breakfast, significa trencar el dejuni, evidentment és aquell àpat que fem després d'unes quantes hores sense menjar. I, per tant, clar que és un àpat important, perquè arribem amb l'estómac molt buit i perquè hem d'afrontar tot un dia per endavant, no? Però també és important el dinar, també és important el sopar, no? Aquell esmorzar no té per què ser, sí o sí, l'àpat més important del dia. I tampoc, ara n'anirem parlant, però tampoc té per què incloure, sí o sí, aquests grups d'aliment que abans es deia.
Per tant, si no ha d'incloure tots aquests grups, com ho fem? Com ens organitzem la setmana?
Doncs el que intentem donar prioritat, sobretot quan parlem també de nens, no?, que és aquest cas, és donar prioritat a el que són els cereals de qualitat. Quan parlem de cereals de qualitat no ens referim als millors cereals empaquetats que trobem a l'estanteria del supermercat, sinó a un pa de qualitat, a uns flocs de blat de moro, de blat, del cereal que vulguem, no? Perquè a vegades quan diu cereals la gent pensa com amb els cereals empaquetats, no?, amb caixa. No, ens referim al cereal en si, no? Amb totes les seves variants, sense sucres afegits, que sigui integral, per exemple, uns flocs de civada, per exemple, un pa d'espelta, no? Qualsevol d'aquestes opcions. I la fruita, també la fruita fresca, sempre serà una de les grans protagonistes, sobretot pels nens i sobretot pels berenars. Que els berenars també a vegades acaben sent aquells àpats on posem masses calories i després molts peques ens arriben al sopar sense gaire gana també, no? Perquè hem fet com un berenar massa contundent. Després, a nivell de planificació familiar, no? A nivell de planificació setmanal, com dieu, el que intentem sempre recomanar és que en el berenar, que és un àpat més petit, la fruita sempre sigui la prioritària, que la podem acompanyar d'algun altre aliment saludable si ens ve de gust, però donar prioritat a la fruita perquè ens interessa i perquè desplaci altres opcions no saludables de berenars. I amb l'esmorzar, doncs, donar una miqueta més d'importància a aquest cereal de qualitat, com dèiem, i aquesta fruita. Però una mica amb la idea de que qualsevol aliment, que si et menges qualsevol altra hora del dia, sigui saludable, també és saludable per l'esmorzar. És a dir, tots visualitzem que si amb una amanida a dinar ens posem un alvocat, no? O ens posem un grapat de fruits secs o ens posem uns cigrons, són saludables. Doncs per què no aquests cigrons en format hummus ho són al matí, per exemple, no? Crec que el secret està com en trencar una mica l'esquema de què entra cada hora del dia, no? Qui és el que decideix que l'esmorzar no entra a la llegum, però sí que d'entra sí o sí al làctic, no? Per exemple. És una mica com aquesta idea de que qualsevol aliment que sigui saludable per menjar-nos en qualsevol hora del dia també serà saludable per l'esmorzar.
I es poden fer dos esmorzars? És a dir, aquell abans de sortir de casa, en els petits, abans de sortir de casa i després a l'escola? O millor fer-ne un de sol?
Fer dues opcions és molt interessant, sobretot per a aquelles persones que també es desperten d'hora o pels nens que tenen com, no, moltes hores d'estudi per endavant al llarg del matí. I sí, normalment parlem del concepte d'esmorzar en general, però ens estem referint a aquesta opció de fer com un esmorzar i un snack, no? Com un esmorzar i un mig matí. Està perfecte plantejar-ho d'aquesta manera, sobretot dependrà una miqueta dels horaris, no? També pels adults, no és el mateix una persona que matina, que dina a les 12 o que dina a les 4, no? Aquest tipus de coses, evidentment, s'han de tenir present. I pels nens fer esmorzar i mig matí, superbona idea, sempre i quan no sigui l'esmorzar de casa molt, molt petit, pensant que després en el pati de l'escola ja faran tota la resta, perquè a vegades en el pati de l'escola s'ajunten moltes altres coses, a vegades poc temps, o ganes de jugar, o ganes de fer altres coses. L'important seria assegurar més el de casa, el que fem a primera hora, i a mig matí, si de cas portar un mig matí, això, més snack, més petitó, però no, que no recaigui tota la importància en l'hora del pati de l'escola.
Laia, tu precisament fas cursos, no? D'això, donant eines, no? Per fer, doncs, aquests esmorzars i berenars saludables. Quin tipus de perfil, no? De famílies venen aquestes propostes i què és el que més els hi preocupa?
Doncs és interessant perquè quan, sí, jo em dedico també bastant a fer tallers a famílies, no? I molts tallers dels que ofereixo, el títol fa referència com a l'alimentació dels nens, no? Com a l'alimentació dels més petits de casa, com el que estem parlant avui aquí, no? L'alimentació familiar. Però te n'adones que les famílies després fan com una mica la lectura contrària, que ja m'interessa, no? Per exemple, fa poc vaig fer un taller i un dels pares em deia: ja veig que estem aquí per parlar de l'alimentació dels nens, però el primer seria revisar la meva pròpia, clar, deia el pare, no? I jo li deia, clar, és que si el taller es titulés esmorzar per tu a la feina, potser no t'haguessis apuntat. Exacte, no t'haguessis apuntat directament, no? En canvi, si és idees d'esmorzars i berenars saludables pels nens, doncs t'apuntes, no? Però la mateixa família fa la reflexió, que ja m'interessa, però jo si començo amb aquest missatge potser no és tan interessant, no? Jo els hi faig entendre, però ells són els que fan aquesta reflexió, no? De dir, ostres, si jo vull que les meves criatures mengin menys embotit, vull tenir més idees d'esnacs saludables, vull tenir altres opcions per receptes, això, el berenar, el cap de setmana, que potser el cap de setmana podem fer un esmorzar amb més temps, unes tortites, unes galetes saludables, un pa de pessic. Deia, clar, el primer seria revisar jo què estic esmorzant. No pot ser que jo m'emporti cada dia per esmorzar a la feina un entrepà de pernil, però intenti traslladar als invells la importància de menjar altres coses, no? Pues, molt bé aquesta reflexió de dir, ostres, primer mirem què estem fent els adults de referència, no? Que som els pares.
Això és molt interessant, Eva, perquè sempre ens passa...
Sempre arribem a la mateixa conclusió.
A la mateixa conclusió, però dic amb l'exemple.
Totalment. Crec que li canviarem el nom a la secció.
Sí, jo crec que sí, al final.
Com predicant amb l'exemple amb els més petits de casa.
Necessitem, doncs, això, no? Aquest sentit comú, perquè són esponges. I en aquests tallers, explica'ns una mica com es fan, quina és la dinàmica, no?
Doncs plantegem tallers de diferents temàtiques. Si algú té interès, a la meva pàgina web, laiarrovira.com/enlaces, els teniu tots. I, per exemple, en fem un d'esmorzars i de berenars saludables, que el fem online. Això ara, el tema de la pandèmia, ha començat per la pròpia necessitat a fer-se d'aquesta manera, i és un format que la veritat les famílies accepten molt bé. I una mica el que faig, doncs, com estem parlant una miqueta aquí, és explicar-los, no?, què significa esmorzar, aquest concepte de trencar el dejuni que dèiem abans, explicar-los com hem canviat aquesta idea de que abans l'esmorzar sí o sí havia de tenir això que dèiem abans, de làctic, cereal i fruita, i que ara ja no és així. Uh-huh. I normalment els hi trasllado molt, ara aquí estem a la ràdio, no?, però els hi trasllado molt imatges. Els hi poso alguna imatge, per exemple, d'algun esmorzar bastant típic que tots si anem a un bar veurem, per exemple, un got de llet amb una marca comercial, la que sigui, però de xocolata en pols, acompanyat d'un pa de motlle amb un embotit i un suc de fruita de taronja, encara que sigui casolà o fet al propi bar, encara que no sigui d'abric, no? Uh-huh. I els hi dic, veieu, això és làctic, cereal i fruita, però realment, si analitzem, no?, cap dels tres aliments és un aliment saludable que hauríem de menjar habitualment, no? Treballo com molt amb imatges, de dir, per què això ha de ser un esmorzar si veiem que com a aliment en si no és saludable, i en canvi quan plantegem fer una truita a la francesa, quan plantegem fer una olivada, quan plantegem fer un hummus, posar més llegum a l'esmorzar, per exemple, o posar uns tomàquets xerris, per què ho veiem tan estrany, no? Jo tinc una nena que ara té 18 mesos i l'altre dia ella mateixa a l'hora d'esmorzar va voler anar cap a la nevera, encara és molt petita, no? Jo en braços la vaig acostar i va assenyalar-me un tàper on tenia cigrons guardats del sopar anterior que havia sobrat. I els va voler sí o sí, però li vaig escalfar aquells cigrons i li
no
vaig donar
res,
per esmorzar. I ella estava com si fos un snack, no?, menjant un cigró rere l'altre, i vaig pensar, bueno, clar, també important el que dèiem de l'exemple que donem nosaltres i de què està la seva disposició, perquè evidentment si els nostres fills i filles, tinguin l'edat que tinguin, ni que més grans, obren la nevera i veuen les opcions que hi ha, o obren l'armari de la cuina i veuen les opcions que hi ha, doncs si no volem que mengin galetes, aquí els que fem la compra som nosaltres també, no? Una vegada més, la responsabilitat de què tenim a la nevera o que tenim als armaris també és nostra, no? Mm-hmm. Per tant, també que tot el que estigui disponible, no?, siguin coses, evidentment, a cada casa pot haver-hi de tot, no?, però majoritàriament saludables, el que ens vegin esmorzar i berenar, que també ho sigui, i després trencar una miqueta aquest esquema de dir, ostres, si ella s'estava menjant els cigrons tan a gust com si fos un snack, per què no? No? Molt millor això que no que estigui menjant una cosa amb sucres, amb sal, amb greix, etcètera, no?
I ara que parles d'aquest tipus d'aliments, no?, d'aquests que són processats o que porten molt sucre, que porten molta sal, encara estan molt presents a les portes de les escoles avui dia. O sigui, sembla que hem fet un canvi, o l'estem fent, i mica en mica anem cap aquí, però quan et plantes a la porta de l'escola veus moltes coses que encara no han canviat, no?
Sí, quan et plantes a la porta de l'escola a l'hora de sortir, no?, i veus els avis, els pares, amb tot el carinyo del món i amb una gran abraçada, no?, però et sí. Fes el que els porten per berenar. O tinc algun company nutricionista que diu, si passes a la mateixa hora per aquella zona i mires les papereres...
Oh, i tant!
A vegades et trobes alguna pell de plàtan al terra, no? Però habitualment, si mires les papereres, tots són envasos de sucs industrials, de galetes, de xocolates, no?, d'aquest tipus de coses. I des de molt petitons, jo que la meva va a l'escola bressol, inclús nens d'un i dos anys, també. Però precisament, segurament per això, perquè la pròpia família potser tampoc brena, per exemple, que això també és un error. Pensem que berenar és com algú de nens i per què no fer un snack saludable a mitja tarda si ens ve de gust, no? I després, clar, que els hi portem per esmorzar o que els hi posem a la carmanyola, bueno, que ens portem nosaltres també, no? Per què no preparar el mateix per tota la família?
I per què encara no s'ha acabat de fer aquest canvi? Per què encara, doncs, ja és desconeixement o és perquè és més fàcil, perquè això ho accepten millor que una poma o...?
Jo crec que és un tema que ens pensem en quant a planificació, en quant a que ens llevem, això que deia, no? O sigui, que ens llevem en poc temps, vinga, rentem-nos les dents, vestim-nos no sé què, sortim de casa, tots fem tard, perdem el tren, mil coses, no? Clar, si poguéssim deixar aquesta carmanyola amb la fruita ja neta i tallada, si fes falta inclús, però bueno, si no neta ja està, a la nevera, des de la nit anterior, per exemple, és igual de ràpid, al matí et lleves, l'agafes de la nevera i ja està, no? Però a vegades pensem que una cosa ja comprada o ja envasada serà més ràpid en un moment del dia on tenim poc temps, Fixeu-vos que inclús moltes marques de galetes o de coses que aparentment ens venen per esmorzar, entre cometes, cada cop les envasen més com amb envasos més individuals,
sí.
Que a part d'augmentar el consum de plàstic, que això és un altre tema, però també és important, està pensat una mica per això, no? Per obro el paquet, agafo un dels paquetets que hi ha dins i surto de pressa de casa perquè tinc aquesta pressa que dèiem, no? Jo crec que ve una mica d'aquí, de que l'esmorzar és moltes vegades l'àpat més caòtic per això, per falta de temps, que pensem que una cosa comprada pot ser més ràpid que una que és saludable i no té per què, perquè podem fer entrepans i congelar-los i del cap de setmana tirar després tota la setmana, podem deixar ja la fruita neta, com deia, i en un tàper i igual de pressa al matí a primera hora, però a vegades pensem que aquestes coses són més ràpides, no? Realment també penso que hauria de desaparèixer el que és l'estant d'esmorzars dels supermercats grans. Això també, no?
Clar,
perquè...
Sí.
Perquè això a més... Per què, no?
Fa molt mal, no?
Perquè fa mal i a més hem de dir que té els seus riscos, no? Doncs a tots aquests productes per als nivells de sucre que tenen.
Sí, sí.
Són productes que ens aporten calories i que a priori ens poden donar un nivell de sucre o de sal o de greix molt ràpid, però tots ho hem experimentat, eh? Si un dia teníem molta gana i hem berenat 3 galetes, són moltes calories, però al cap de 20 minuts te n'adones que tornes a tenir gana,
sí,
perquè
totalment.
Realment allò puja molt ràpid el sucre en sang i torna a baixar molt ràpid. Després, pels nens, per exemple, els estem donant una dosi de calories molt ràpida i molts sucres, però són calories bastant buides, que en diem, no? De molt poca qualitat i que al cap de res tornen a tenir gana. I després mengen una altra cosa que possiblement tampoc serà saludable, no? En canvi, si haguéssim fet potser un entrepanet petit amb hummus, amb formatget fresc, amb truita, amb qualsevol aliment així, no tindríem gana al cap de mitja hora, no? O no hauríem de tenir-ne.
El que no vol dir que de tant en tant fem una excepció, no, Laia? Vull dir que la nostra alimentació sigui sana normalment i que de tant en tant, doncs, diguem, avui sí que ens fem un capritx, no?
Això li dic molt als pares, no? que parlem molt del tema dels embotits, que possiblement és un dels grans punts que hem de treballar, no? Baixar el consum d'embotits, i, per exemple, pares que cada dia, no? es posen embotit al seu entrepà o possiblement cada dia els hi posen als nens. Clar, després del 7 al 0 a la setmana hi ha un punt mig, no? Els dic, bueno, doncs una primera estratègia podria ser la meitat dels dies sí, la meitat dels dies no. Que seria millor que només fos un dia puntual, però comencem meitat i meitat. També és un exercici que ells posin en pràctica altres opcions, no? Que hi ha vida més enllà de l'embotit i que hi ha altres opcions pels farcits de l'esmorzar. I això també motiva, perquè quan ells mateixos veuen que tant disfruten amb l'entrepà de truita com amb l'entrepà d'hummus, com amb l'entrepà vegetal o amb el que sigui, i algun dia hi ha embotit, ells mateixos se n'adonen que hi ha altres opcions. Que a vegades ho fem per rutina, no per no fer-ho d'una altra manera, sinó perquè és el que estem acostumats també, no? Fes a vegades buscar aquest punt mig també és bo perquè se n'adonin que hi ha altres alternatives. I, evidentment, de forma puntual, tots podem consumir altres coses més de consum ocasional, no? Uh-huh. Però que no sigui al revés, consum ocasional gairebé cada dia i el diumenge és el dia que m'hi dedico i ho faig saludable, diguéssim, no?
Doncs vinga, Laia, per recapitular, per tancar aquesta entrevista, dona'ns allò, doncs alguna recepta, no?
Vinga, perfecte.
Idees d'aquelles de que apuntem i diem, va, que les farem avui o demà les farem.
Jo, per exemple, personalment sóc molt fan de lo que són les tortites o de lo que són les galetes amb flocs de civada. Per exemple, per fer unes tortites, simplement amb uns 150 grams de farina, un parell d'ous i uns 200-250 mil·lilitres de llet o d'alguna beguda vegetal, tenim suficient farina, llet i ous. Que a més li volem posar una mica de llevat o li volem posar cacau en pols pur o li volem posar uns fruits secs picats o li volem posar fruita picada, perfecte. Però si no, simplement farina, ous, llet, triturem i a la paella, molt ràpid. I després també, a mi m'agrada molt personalment els flocs de civada, que a part de que són supereconòmics, és molt fàcil de trobar, flocs de civada integrals, i barrejats, per exemple, amb bou i amb plàtan. El plàtan potser és la fruita estrella, a vegades n'hem parlat en aquesta secció, no? Que ens endolceix i que dona una textura molt fàcil. Fem com una espècie de galetes al forn, no? Que hi ha gent que et diu, això no són galetes. Clar, no queda igual de cruixent que les galetes amb les que pensem habitualment, però és una textura similar, més tubeta, també ens va bé pels més petitons de la casa, justament, i això, i tenim una farina, en aquest cas un cereal de qualitat, una fruita com el plàtan i ou, no? Pues són com dues receptes base que jo utilitzo moltíssim perquè després les pots combinar amb molts altres ingredients, o avui a les galetes en comptes de plàtan pues li poso una poma al forn aprofitant que ja l'he cuinat per alguna altra recepta, o li poso uns fruits secs picats. Aquest també és un tema, no? Que els fruits secs, fins que els peques no tenen ben bé 5 anys, els hem d'evitar sencers pel risc d'ennuegament, Però pobres criatures poden menjar fruits secs des dels 6 mesos si les donem en format crema amb algun altre aliment o les donem picades. Tot aquest tipus de receptes ens permeten molt bé posar fruit sec picat a la massa de les tortites, a la massa de les galetes, en un pa de pessic casolà, el pa de pessic de tota la vida. Si no li posem sucre, també és una bona idea, per exemple. No? Aquestes receptes són com receptes base que ens funcionen molt bé per posar tot tipus d'ingredients.
Doncs com un fons d'armari, eh? Però això sí. Moltíssimes gràcies per compartir aquestes receptes, no? Que ara també són nostres. Una abraçada, Laia.
Una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies, Laia, bon dia.
Eva, haurem de fer els deures, eh?
Sí, sí.
Vull foto de les receptes.
Aquesta tarda les faig.
Vinga, doncs porta una carmanyola, que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera.